La informació sobre alimentació, dietes, productes miracles, productes ecològics o lights resulta de vegades excessives i d'altres vegades potser s'utilitza amb algunes conveniències que poden ser econòmiques o bé de modes. Però tot el que té a veure amb la nostra alimentació ens hauríem de prendre molt seriosament. I de fet l'Adam Martí així ho ha fet. L'Adam és periodista, ha treballat a la ràdio, a la premsa escrita i a la televisió, ha dirigit una revista digital que es diu Ets el que menges, i també ha escrit dos llibres. Bé, fins fa ben poc, perquè ara justament està presentant el seu tercer llibre, que es diu Comer para ser mejores. Una guia exhaustiva, diria jo, per orientar sobre una qüestió tan important com és l'alimentació. Adam Martí, molt bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé, gràcies per convidar-me.
Jo no sabia d'aquesta afició. Bueno, no la qualificaria com a afició, francament, no? Però tu l'any 2003, de cop i volta, se't mou alguna cosa dins i comences a tenir un interès per l'alimentació, per la salut i pel que representa, de fet, l'alimentació respecte a la nostra salut.
Sí, perquè jo fins aquell moment, jo era jove, tenia diners, tenia temps, i això vol dir que anava a dinar cada
època.
Dia. Era una altra època, això, mare
clar,
de Déu.
Això devia ser fins al 2005, eh? 6, eh?
Sembla que parlem de ciència-ficció i de fantasia.
Sí, però
eh?
De ser jove potser no tant, però el de tenir diners queda molt lluny.
Era possible, i jo era la típica persona que quan acabava de treballar a la una o les dues me'n anava a dinar, i estava dinant pràcticament cada dia fins a les 7 de la tarda amb un parell de whisky, per això t'ho dic, clar, tenia temps. I, però estava malament. Al cap d'un temps em vaig començar a trobar pesat, no en un sentit físic, eh? Sí que m'havia engreixat una mica, però això era el de menys, perquè com que sóc el tot, va, tot quedava dissimulat, però lent, pesat, sense energia física, però sobretot sense energia mental. I aleshores vaig ensopegar amb un llibre, amb un doctor, li vaig fer una entrevista i vaig dir, mira, saps què? Vaig a provar això que diu aquest metge. I va ser oli amb un llum.
I què deia el metge?
El metge deia moltes coses, eh? El metge deia moltes coses que jo recullo precisament en el llibre, i a partir d'allà vaig començar a interessar-me més, i com que sóc periodista, doncs, bueno, el que vaig començar com una afició ho vaig convertir després en un modus vivendi, segons com, no? Perquè d'alguna manera m'he convertit en especialista o periodista especialista en aquest sentit, no? En el tema de l'alimentació saludable, no? I les coses que deia, doncs, eren realment algunes molt estranyes, molt poc habituals, i altres de sentit comú, sobretot, no? La més important és que hem de tornar a menjar d'una manera més simple. I hem de tornar a menjar aliments de tota la vida. Això ho diuen moltes persones, però
això
no en fem cas.
Sovint.
Sí, però ens costa moltíssim. I ens hem de preguntar per què ens costa tant, saps? I la resposta és òbvia, perquè entres en un supermercat i no hi ha menjar. Hi ha productes alimentaris, hi ha altres coses. A tot arreu hi ha accés fàcil a molts productes que no són aliments, que són productes alimentaris, i que, si es mengem cada dia de forma repetitiva, tenen efectes nocius sobre la nostra salut.
En el teu llibre parles de superaliments, parles de productes ecològics, aliments ecològics, i també parles d'alguns mites respecte a determinats productes, en el que jo m'imagino que deus incloure la llet, que és un producte que ens acaben de tirar a terra amb aquella frase de que els mamífers a l'edat adulta no prenen mai llet.
Sí, aquesta és una frase que té molt sentit comú i que és cert. El que passa que nosaltres som humans i tenim cultura i tenim capacitat científica i podem fer coses que els animals no fan. Per tant, aquest argument jo crec que està bé, però no és suficient. Hi ha arguments després més científics i més vàlids, però al bar encara hi ha una certa controvèrsia sobre la llet. De fet, hi ha molts nutricionistes més convencionals o més conservadors que encara la defensen a capa i espasa com un aliment perfecte. Però en tot cas hi ha debat sobre la qüestió entre experts. Nosaltres no som experts, nosaltres som consumidors i fem el que més o menys ens diuen. Però hi ha debat entre experts, i mentre hi hagi debat entre experts, fins que mentre no es posin d'acord, nosaltres hem de fer servir sentit comú. I al final hem de dir, podem viure sense llet? És possible viure sense llet?
I tant.
I tant.
I sense carn.
I sense carn.
Perquè hi ha proteïnes vegetals que la poden substituir. No?
Exacte, ja està. Després, si decidim seguir prenent llet o seguim menjant carn, per exemple, fem-ho, però hem de saber de quina manera, com podem fer-ho perquè ens afecti menys la nostra salut, perquè la llet, també la qualitat que té la llet ara no és la mateixa que la de fa 50 anys, per exemple, amb la carn passa exactament el mateix, i hem de saber com menjar aquests productes que ens agraden tant i que ens agrada viure i ser feliços i menjar i deixar-nos anar, però que tot això després té efectes sobre la salut, no?
Perquè tu no estaries en absolut d'acord amb el tema de radicalitzar el tema de l'alimentació i convertir-nos una mica en estranys d'aquests que mengen algues tot el dia, que està molt bé menjar algues,
sí, jo
però
menjo algues
perquè
per
són
exemple.
Superaliments d'aquests que ara definirem, no? Però no cal posar-nos radicals, no?
És que la radicalitat no ens porta enlloc. Al final, jo he estat al principi, clar, quan vaig descobrir aquest miracle, vaig començar a explicar-ho a tothom com si estigués explicant l'Evangeli, i aleshores et poses molt radical, no? Perquè què fas menjant això? Perquè si menges això et passarà allò i allò i l'altre. La conseqüència de tot això és que la gent s'acaba bloquejant, que la gent acaba dient, mira, em tanco en banda i deixa'm estar.
Sobretot perquè has d'incorporar coses que no has menjat mai.
Sí, 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 i que no forma part de la nostra tradició.
La soja, per exemple, ja l'hem gairebé tots incorporat, sí. No? Però que hi ha altres coses. La beguda d'avena, per exemple, que jo la trobo fantàstica, sí. Doncs segurament hi ha molta gent que encara no l'ha tastat, no?
La d'arròs, les melasses, productes com la quinoa, com el tempeh, com el tofu, com el seitan, que són, la gent està dient, de què està parlant? La majoria de persones no coneixen aquests productes, no? Però radicalitzar-se mai és bo, perquè aleshores tenim, jo intento que en el llibre es transmeti aquesta relació natural que hem de tenir amb l'alimentació. I si comencem a mesurar calories, a mesurar vitamines, minerals, hidrats de carboni, proteïnes, aleshores estem artificialitzant la nostra relació amb el menjar. I el que volem és estar relaxats i menjar perquè no tingui conseqüències sobre la nostra salut i ja està. I això és tan simple com tornar al que menjava la nostra besàvia i ja està. El consell bàsic és aquest, i en això està d'acord pràcticament tothom.
Adam, què és el que hauríem de treure com a primera cosa de la nostra alimentació? No parlem de la bulleria, que això ja ho tenim tots, ho donem tots per sentat.
Sí, ho donem tots per sentat, però va ser la porta de l'escola i és el principal producte que donem als nostres fills quan en surten a l'hora del berenar. El sucre. Jo crec que el més important, el que hauríem d'eliminar tots, és el sucre. Quan parlo del sucre, parlo del sucre sucre blanc, refinat, aquest que ens posem al cafè, al te, al iogurt, coses d'aquestes. Però no ho dic jo, Vull dir, tot això que dic és el resultat d'investigació i d'haver parlat amb especialistes i d'haver llegit molts llibres sobre el tema. De fet, al febrer de l'any passat es va fer un article que va ser la bomba a la revista Nature, on els especialistes deien que el sucre era verí directament.
Sí,
i el posàvem al mateix nivell que l'alcohol o que les drogues, no?
Substituïm el sucre per la melassa, m'imagino.
Podem substituir el sucre per, si trobem molt a faltar el gust del sucre, per sucre integral de canya, de tant en tant, sucre integral de canya, que el sucre morè que trobem al supermercat
no és l'integral de canya.
És sucre blanc refinat que després està acolorit, val? I la gent no ho
trampes
sap, això.
Trampes n'hi ha moltes,
De trampes n'hi ha moltes, clar, i això és una llàstima, perquè tu vas ben intencionat al supermercat a comprar. M'han dit sucre blanc, no. Compro sucre moré pels meus fills perquè és molt bo.
I és exactament el mateix. Més gruixut i d'un altre color.
És una llàstima, no? El sucre jo l'eliminaria de totes, perquè és perjudicial i és omnipresent, a més, està a tot arreu, a les conserves.
Però tu, per exemple, a casa teva, quan vols fer un pa de pessic, amb què el fas?
Amb sucre integral de canya o amb melassa. El que passa que quan poses melassa d'arròs, per exemple, sempre hem d'intentar que els endolcidors que fem servir siguin, i amb això em poso una mica tècnic, hidrats de carboni complexos, és a dir, de cadena llarga, polisacàrids. Podem fer servir melassa d'arròs, melassa de blat de moro, per exemple, estèvia. L'estèvia és un gran substitut del sucre i és beneficiós per la salut, a més, i torno. L'estèvia al màxim de natural possible, no aquesta estèvia que trobem al supermercat que està barrejada amb altres edulcorants artificials i que és perjudicial també per la nostra salut, no? Hi ha moltes opcions per endolcir que són saludables, no?
Tu menges alguna vegada una pizza? O fas allò de vaig a fer un sopar guarro, això que fem tots a vegades,
I tant. Jo crec que hem de respectar molt les nostres pulsions i les nostres excepcions, perquè aleshores dona molt més sentit a la nostra forma de menjar habitual. Si sempre estàs menjant com un monjo de manera impecable, també et perds
aquesta llicència de traspassar el que saps realment que has de menjar, també està bé.
Però el que passa és que quan portes molt temps menjant de forma saludable, trobes a faltar cada vegada menys les excepcions. Dius, ai, ara aquell menjar guarro que faria avui, que és divendres i que miro la tele mentre menjo i tal, no sé què, no em ve de gust fer-lo, no em ve tant de gust fer-lo, no necessito tant fer-lo, perquè et vas equilibrant en tots els sentits, no? I està molt bé.
Els teus fills els queixen?
De què?
No sé, de tenir un pare que els alimenta també?
No,
perquè a veure, els nens a les escoles fan comparacions. Jo recordo que els meus, a l'època dels meus, hi havia les panteres roses, que eren aquells...
Sí, encara hi són,
Encara dura això? Doncs mai van menjar una pantera rosa.
I després, deia,
mama! Es queixaven permanentment, ni tigretones, ni coses d'aquestes, mai a la vida. Després, quan van ser grans, un bon dia em van dir que quan enganxaven, no sé el que valien les panteres roses, se les compraven d'amagat, clar.
Esclar, esclar.
Però clar, aquesta ja deu ser la qüestió.
I ja està bé que sigui així, sí. Perquè entenc que hi ha determinats aliments que no es poden menjar. Les meves filles... com que jo els hi foto molts rotllos, tenen molt clar que el que estan fent és millor per elles. I van a classe i ho expliquen, i parlen dels aliments ecològics. I la meva filla petita, amb 3 anys, anava a P3 i deia, a casa mengem aliments ecològics. Val? I ja està, i ho explicava, i les mestres ho entenen, i quan van de convivències, doncs, de tant en tant faig algunes coses per elles. Bueno, és un esforç, però escolta, si tots els pares donguessin un gotet de vi als seus fills cada matí, tots...
Seríem alcohòlics.
Jo no li donaria als meus fills, per molt que tots bevessin això. És que papa, al col·le sempre beuen got vi i jo no en tinc. Doncs no, perquè no és bo per tu, i ja has d'entendre. Després, d'amagat, doncs mira, que faci el que pugui i el que vulgui, no? Però els pares amb això hem d'educar, tu. Clar. I de vegades vol dir suportar... a coses com aquestes, no?
Bé, no us perdeu aquest llibre, Comer para ser mejores, les claves per a l'alimentació saludable de tota la família, un llibre que ens ha d'ajudar, o com a mínim ens ha de recordar allò que moltes vegades ja sabem i no posem en pràctica. Adam Martí, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Fins una altra.
Merci.